Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Està animada la partida de Frontón Barça-PSG. Pilota va, pilota ve. Busquem les notícies del dia. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Perquè el PSG diu no a les propostes del Barça per Neymar.
Segons ha pogut saber Esports COPE, el club francès ha rebutjat les dues propostes que li havia plantejat al Barça per fer-se amb els serveis del brasiler. Una d'elles contemplava una opció de compra obligatòria al final de dues temporades de cessió.
Leo Messi continua entrenant-se al marge.
El capità segueix sense entrenar-se amb el grup, fent treball específic per estar a punt pel partit de diumenge contra el Betis. Valverde haurà de buscar una solució davant les baixes de Dembélé i Luis Suárez. Una opció podria ser Rafinha, que a hores d'ara sembla que no marxarà. La gran novetat a l'entrenament d'avui ha estat el davanter del juvenil A, Ansu Fati, de 16 anys.
L'Espanyol incorpora Sebastián Corxà.
El club ha fet oficial avui la incorporació del lateral dret francès que arriba del Sevilla, cedit per una temporada. Aquesta tarda, últim entrenament i llista de convocats pel partit de demà contra el Zorya ucraïnès, anada de la prèvia de l'Europa League.
El Girona tanca dues incorporacions més.
Ahir va anunciar els fitxatges de Jonas Ramallo i Jordi Calavera. El central basc torna després que aquest mateix estiu va rescindir contracte amb els gironins amb el descens a segona. Calavera arriba cedit per l'Eibar, on no comptava per Mendy Líbar.
Llista definitiva d'Espanya pel Mundial de Bàsquet de Xina.
Sergio Escariolo ha anunciat avui els dos descartats, que són Illimani Diop i Jaime Fernández, des de l'ex del Morabanc. Entre els 12 jugadors que viatjaran a la Xina segueixen els tres blaugranes, Oriola, Claver i Ribas. Demà, última amistosa a Espanya contra la República Dominicana.
Les dones també volen estar a les semifinals de l'Europeu d'hoquei herba.
La selecció femenina juga la classificació aquesta nit contra les anfitriones de Bèlgica. L'equip d'Adrian Locke gairebé segur està obligat a guanyar si és que Holanda goleja Rússia, tal com s'espera en el partit anterior. La selecció masculina jugarà semis contra Holanda demà.
I Barça i Granollers jugaran la final de la Supercopa Catalunya d'handbol.
Com s'esperava, el Barça l'ha va golejar l'equip de la Roca per 19-46 en la segona semifinal i lluitarà pel primer títol de la temporada amb el Frenkie Granollers divendres al Municipal de les Comes d'Igualada.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el David Bernabéu i el Jacinto Vicente. I quines són avui, Sílvia, les enquestes Esports COPE?
En clau Barça, estem preguntant si Valverde controla el vestidor i majoritàriament creieu que no, un 78%, aplastant. Només un 17% penseu que sí, que Valverde controla el vestidor, i un 5% penseu que no és responsabilitat del tècnic basc. Recordeu que tenim entrades pel Barça-Betis, que la sortejarem divendres. I en clau espanyol us estem preguntant si Caleri us sembla un bon recanvi per Borja, i majoritàriament dieu que sí, un 62%, un 38% creieu que no. Recordeu, avui, atents al programa, sorteig de les dues entrades per anar a veure l'Espanyol Zòria de demà.
Gràcies, Sílvia. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa. El Marc Pairès està al control de sol, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, i la pilota ja roda Esports COPE.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
No serà aquesta una temporada fàcil per Ernesto Valverde per moltes raons. La seva figura va acabar força debilitada al final de la temporada passada, tot i guanyar la Lliga i tenir l'equip lluitant per tots els títols fins al final, però el futbol que practica l'equip, que no enganxa, i la històrica catàstrofe de Liverpool el van deixar molt tocat i el sector crític apreta. No l'ajuden tampoc actituds com les de Luis Suárez o Dembélé, que tot i acabar lesionats o amb molèsties, al partit de Sant Mamés se'n van de viatge amb la família l'endemà en lloc de començar a treballar per recuperar-se, generant la sensació que falta autoritat al vestidor. I després està per veure com gestionarà Valverde l'encaix d'un altre crac a la plantilla, com és Griezmann. I ja no et dic si acaba venint també Neymar. Valverde és un bon gestor de vestidor, però un ja no sap si els jugadors estan amb ell per la seva capacitat o perquè els deixa fer.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem l'Esportscope d'avui abordant l'actualitat del Barça i ho fem parlant dels mateixos noms propis dels que venim parlant els darrers dies, Neymar, Dembélé i Leo Messi. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Comencem avui amb Neymar, que tenim novetats sobre el col·laborat de l'estiu. El Barça i el PSG continuen parlant, el Barça fent propostes per intentar incorporar-lo i el PSG, de moment, rebutjant les propostes del Barça.
Sí, sí, perquè l'última proposta del Barça ha estat doncs, tenir aquesta cessió de Neymar una temporada, una cessió remunerada, pagar la fitxa del jugador i a partir d'aquí el que havia proposat el Barça les darreres hores és tenir una opció de compra obligatòria, però no en un any, sinó en dos anys. Doncs bé, podem avançar que el PSG ha rebutjat també aquesta proposta. A partir d'aquí, hi ha esperances de que aquesta opció obligatòria doncs, l'accepti el PSG en un any. No en dos anys, que és l'última proposta del Barça, que ha rebutjat el PSG, sinó en una temporada.
Que el PSG no posaria facilitats, ho sabíem tots, ho saben també al Barça i s'està confirmant.
Sí, sí, i em deien des del club que ells tenen la sensació de que si fos un altre club, qualsevol, el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Manchester United, la Juve, qualsevol club, tu li fas aquesta proposta com en el tema de Coutinho i dirien que sí. El que passa que el PSG sembla que no vol negociar amb el Barça i aquesta proposta de pagar en dues temporades, no la temporada que ve, sinó en dues temporades, també ha dit que no, de manera que ara estaran a lo millor a l'espera de saber si en una temporada, si tenen l'opció de pagar obligatòriament, diu que sí i en quina xifra el PSG ho posa.
Així està la situació de Neymar ara mateix. Sobre Leo Messi estem pendents cada dia de si s'incorpora amb el grup o no. El Barça avui treballa matí i tarda. Aquest matí amb el grup encara no ha treballat.
Ha treballat al marge, Leo Messi. Ens deien la setmana passada des del seu entorn que aquesta setmana treballaria amb el grup. Aviam si treballa ja aquesta tarda. Ja ha tocat pilota, però treballa al marge i veurem com dius aquesta tarda. Avui hi ha doble sessió a partir de 6:45 de la tarda. Torna a treballar al Barça si ja s'incorpora, perquè encara estem a dimecres que si hi havia certa esperança, i a més, després de les baixes de Dembélé i Luis Suárez, que pogués jugar, debutar aquesta Lliga el diumenge davant del Betis. De moment, encara no està amb el grup, al marge del grup, però qui sap que pot passar aquesta tarda.
Ara que dius això de les baixes, això fa que Rafinha, que era un futbolista que fa uns dies semblava que tenia peu i mig fora del Barça, la sensació és que ara mateix es quedarà, no?
És menys probable i el que volen és que es quedi. No només perquè van veure que pot jugar, si no està lesionat pot jugar força bé i és una alternativa tàctica per Ernesto Valverde, sinó també per aquestes baixes. I a partir d'aquí em deien des del Barça, sí, però si es queda té un contracte fins al 2020 i el que s'hauria de fer és renovar aquest contracte quan abans millor, si és que volem que es quedi.
El que es queda segur, com ja fa moltes setmanes que ve explicant l'Helena Condis, és Dembélé. Ahir hi ha un comunicat del seu representant dient que es queda al 100% o al 1000%. Però la seva gestió, com ha gestionat Dembélé la seva lesió, continua portant cua, encara.
Sí, 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 perquè ja vam dir ahir que, home, ahir ens deien des del club que li van proposar, vols fer-te les proves i tal? La paraula era que li recomanaven fent les proves, no? Però ell va dir, no, ja em trobo bé, són rampes, me voy i tal, de vacaciones. Al final es va anar a França. Podia anar a qualsevol lloc per incorporar-se el dilluns a partir de 6:45 de la tarda. Hi ha una pregunta a l'aire, no? Si realment ells consideraven al Barça que s'hauria de fer les proves i tal, i li recomanaven que es faci les proves, per què no li obliguen ja, quan està aquí físicament, el dilluns, dir no, abans d'entrenar, el que passa és que el fan entrenar i després es trenca.
Sempre que parlem de qüestions que tenen a veure amb gestió de vestidor, ens agrada trucar a l'entrenador i coach Xesco Espar. Xesco, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? Tot bé?
Tot bé, gràcies a Déu, tot bé. Acaben les vacances, ja podran els uns dies, però connectat.
Perfecte, com sempre, acabar d'aprofitar.
Exacte.
Escolta, Luis Suárez es lesiona i se'n va amb la família Tanger, Dembélé acaba amb unes molèsties i se'n va amb la família França. Són actituds que segurament a l'entrenador, que ja comença la temporada una mica tocat, actituds que no ajuden, no, segurament, o què?
No, són les millors coses, jo no diria tant per l'entrenador, sinó també per l'equip, no? Una mica, aquests dos són jugadors referents dins de l'equip i han de ser jugadors protagonistes aquest any. Llavors, una mica per agafar també el lideratge dels companys, ja no ho accentem no només a l'entrenador, que evidentment no ajuden a l'entrenador perquè el posen en un compromís, però també de cara a l'equip, també diria.
Clar. Avui, o aquests últims dies, he sentit molt la frase els jugadors fan el que volen.
A veure, el jugador en general tendeix a fer el que vol el seu entorn, no el que vol ell. Això és un... Jo quan parlo amb els entrenadors els explico, mireu, una de les raons per la que vosaltres us heu de convertir en els líders de l'equip i heu d'influir positivament sobre els jugadors és perquè si no ho feu vosaltres, el jugador és un personatge molt neutre, al jugador li agrada jugar a futbol, però l'entorn del jugador és el que el mobilitza. Llavors, en aquest entorn, en aquest impàs, o guanya l'entorn o guanya l'entrenador. I aquesta jo crec que és una de les feines de l'entrenador.
Ja. Perquè dir-li, per exemple, a Dembélé el divendres a la nit, escolta, tu demà has d'anar a passar proves mèdiques, o dir-li a Suárez el dissabte al dematí no te'n pots anar a Tanger, t'has de quedar aquí a recuperar, és feina de Valverde o hi ha d'haver alguna altra figura al club que la faci?
Hi ha d'haver algú que ho faci. Jo no sé, el Valverde, l'entrenador, quina posició de poder té ell dins de l'equip. I quina posició de poder li dona realment la directiva, perquè la directiva li dirà que el recolza, però clar, quan vinguin els problemes el recolzarà de veritat. Yeah. Llavors, aquí algú els hi ha de dir. A veure, primer, ja no els hauria de dir ningú, perquè ja hauria de sortir d'ells, de dir, a veure, jo m'he fet mal, necessito estabilitat, necessito recuperar-me ràpid, per tornar a l'equip l'abans possible. Jo no sé quins compromisos són aquests dos que tenien amb la família, no? Però jo crec que el primer que s'ha de mirar sempre per sobre de cada un d'ells és l'equip. I mirar per sobre de l'equip significa recuperar-se l'abans possible.
Ja. Clar, amb vestidors com aquests, vestidors plens d'estrelles, tu també n'has dirigit, un mai no sap si és millor allò l'autoritat o si és millor en algun moment deixar fer els jugadors.
Això et deia, no? Que jo no sé quin és una mica el compromís que tenia l'entrenador amb els jugadors. Jo m'imagino que l'entrenador estava assabentat d'aquests dos viatges dels jugadors abans del partit. Si abans del partit tu els dones permís perquè ho facin, llavors, saps on està la solució, realment, Joan? La solució està quan tornin. És a dir, quan tornin, quina actitud mostren? Perquè tu com a entrenador els pots dir, mireu, teniu dos compromisos familiars, o el que sigui, podeu marxar, però ara, el dilluns, o el dimarts, o el dimecres, el primer dia que torneu aquí, heu de ser els primers que demostreu que teníeu potestat per marxar. Perquè quan torneu, doneu la cara i ho doneu tot. És a dir, jo veig també aquesta vessant, no? De si realment quan ells estan amb el club i amb l'equip són un exemple real de professionalisme, que en aquests moments tu els hi puguis donar una llicència, no influeix. El problema és que els donis la llicència i quan tornin, doncs, no tornin tots els centrats que haurien de tornar.
Ja. I la forma de comportar-se d'un entrenador, entenc que això es marca el primer dia, no? Un entrenador que el primer dia es comporta de la manera, ja s'ha de comportar de la mateixa manera mentre estigui amb l'equip, perquè és molt difícil comportar-se d'una manera al principi i després canviar i mostrar-se més autoritari, això és complicat, no?
És molt difícil. És molt difícil, perquè el jugador s'acostuma a un tipus de relació. No és impossible, No és impossible, perquè també, en un cas així, jo el que feia en un cas com aquest, és a dir, quan hi havia un problema d'aquest tipus, jo el que sempre feia i aconsello és fer una reunió dels entrenadors amb els capitans i parlar-ho. És a dir, tampoc l'entrenador pensar-ho, parlar amb el capità, llavors els tres entrenadors i els tres capitans es reuneixen i parlen, escoltem. Això no, amb aquesta metodologia sembla que no anem massa bé, no? I el que es decideixi allà, el que s'ha d'explicar. Perquè llavors també els jugadors en general recolzen et si ho ajuden a construir les coses. I si els jugadors ajuden a construir el camí, normalment el recolzen. I també sempre després tens un punt de demanar explicacions, no?, que són els capitans.
Ja. També s'ha comentat moltes vegades que no tots els jugadors són iguals. Igual alguns jugadors es creuen amb la potestat de fer determinades coses i a d'altres ni se'ls hi passaria pel cap.
A veure, jo recordo unes paraules del Johan fa molts anys que deia, quan parlava del Romario, te'n recordes del Romario?
Sí, home.
També és un jugador així una mica diferent, no diríem?
Sí, sí.
Jo recordo el Johan dient, a veure, si el Romario fa 30 gols i guanyi quedem primers, que faci el que vulgui, ara, que quedem primers i foti 30 gols.
Yeah.
No? Llavors, a veure, una mica és això, no? És a dir, hi ha jugadors diferents, sí, hi ha jugadors diferents, però sobretot el que els dona la diferència
és el rendiment.
És el seu exacte, sí. El rendiment en el camp. Mm. Si en el camp aquests tios són, treuen rendiment i en els entrenos, quan estan entrenant, estan aplicats, jo crec que l'entrenador aquí té una palanca per donar a aquests jugadors una mica més de permís.
Mm. Valverde passa per ser un bon gestor de vestidor, ho ha demostrat fins ara, però clar, aquest any té, a més de Messi, de Suárez, de Dembélé, té a Griezmann, que és una altra estrella, i ja sí. No et dic res si ve Neymar. Difícil de gestionar tot això, no?
Jo això del Neymar, noi, cada cop que em truqueu us dic el mateix, que no ho fitxin, que no ho fitxin, que no ho fitxin. Perquè, no, home, clar, és que si ja tens problemes de dispersió dins del vestidor amb el Dembélé, a veure, fins ara, la veritat és que al Suárez no se li pot dir res, perquè és un tio compromès, lluitador i entrena. Sí. El Messi està intentant recuperar-se, sí, també sí, és un tio que sempre demostra, no? Sí. Però, clar, el Coutinho ja no està. Val, però portar-ne un altre que també... tens un gran risc que et monti pollos d'aquest tipus, no ho sé jo si seria el més apropiat, no ho sé.
Clar. Tu si fossis Valverde no el voldries al vestidor ara mateix, a una figura com Neymar, que
no.
Bé, tots sabem que és un gran jugador, és veritat que les seves dues últimes temporades deixen dubtes també a nivell esportiu i de lesions, però per la figura que és i per l'element que és no el voldries al vestidor.
Jo no el voldria al vestidor i jo no sé si el voldria al camp, perquè el Neymar és un bon jugador de futbol, però un jugador d'equip no és massa jugador d'equip. Llavors, nosaltres, el Barça, crec que necessita un jugador que s'acopli amb l'equip. I el Neymar fa 10 accions bones, però 8 són bones i són boniques, però no són apropiades pel moment de l'equip, no? I després saps que és un jugador que hi haurà moments que voldrà marxar, hi haurà moments que es lesionarà... Jo buscaria un altre tipus de jugador per buscar el rendiment. Jo no el portaria, vaja.
Ok. Xesco, espera, un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns i bona temporada, eh?
Gràcies per trucar. Fins aviat.
Un experto en motos, el que vive para y por las dos ruedas. O sea, yo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡No nos vamos a rendir! Los niños necesitamos correr, saltar y zapatillas que no nos hagan rozaduras.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en equipamiento deportivo. 3x2 en marcas como Adidas, Boomerang, Puma, Nike y zapatillas Boomerang desde 9,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Són les 3:24 minuts de la tarda, això és Esports Cope, per Cope Catalunya i Andorra. Com sabeu, el Barça rep el Betis el proper diumenge a la nit amb el dubte de Borja Iglesias al Betis, que aquest matí ha estat amb els companys de Cope Sevilla. Joel Cadea, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, el Panda ha parlat aquest migdia amb els companys de Cope Sevilla, com tu bé deies, i fidel al seu estil ha tractat tots els temes que se li han proposat. Sobre la seva lesió, té un esguince de turmell, recordem, Borja Iglesias no ha aclarat si podrà arribar a temps per enfrontar-se al Barça al Camp Nou. Diu que s'ha d'esperar a l'evolució del seu esguince de turmell.
Ojalá, a mi m'encantaria. Es cierto que a día de hoy hay que ver cómo evoluciona, que es lo más importante, que creo que esto hay que curarlo bien para afrontar un año tan bonito como tenemos, así que a ver qué tal van estos próximos días.
Borja es va lesionar contra el Valladolid, va ser substituït al descans en un partit que el Betis va acabar perdent per 1-2. També ha parlat sobre aquest estiu, la situació que ha viscut durant el temps que ha estat entre Betis i Espanyol. Diu que per ell no ha estat gens fàcil, però que ho tenia molt clar des del principi.
Yo lo tenía claro que era algo que había que solucionarse pues entre clubs, no tenía yo mucho que hacer y que hasta el momento que se arreglase yo era jugador del Espanyol y iba a estar al 100% con mis compañeros luchando por un objetivo muy, muy bonito que teníamos y que siguen teniendo, que seguro que tendrán mucha suerte porque lo merecen. Así que yo tenía muy claro, tenía ganas de aportar allí todo lo que pudiese, pero también tenía muchas ganas de estar aquí, así que estoy muy contento de que se haya solucionado.
Pel que fa als gols, el Panda diu que vol superar la xifra de gols que va aconseguir com a perico, 16 dianes a la Lliga, però que no es posa cap pressió. Ell només vol créixer.
Obviamente es uno de los objetivos y cuando haces una buena cifra te marcas intentar superarla. Es cierto que no es sencillo, el año pasado a nivel goleador fue muy bueno, pero soy optimista, tengo ganas de crecer, de aprender, de seguir mejorando y ojalá pueda llegar a esas cifras y si puede ser mejorarlas, pues mejor porque sería bueno para todos.
Tot això ha dit Borja Iglesias a Deportes Cope Sevilla, però el que ens interessa no ho ha aclarat del tot. Queda en dubte encara si arribarà el Barça Betis d'aquest diumenge al Camp Nou.
Veurem si el Panda arriba o no a la cita del Camp Nou. El que es perdrà el proper partit de Lliga amb el seu equip és Luka Modric. S'ha confirmat, com venia apuntant al Foto, a la sintonia de la Cope, la sanció d'un partit per l'expulsió que va patir Luka Modric en el primer partit de Lliga del Real Madrid al camp del Celta. Modric es perdria, per tant, al Real Madrid Valladolid del proper dissabte a les 7 de la tarda. De seguida, el debat Esports Cope.
Hat-trick de Leo Messi!
Messi ha de fer un hat-trick per poder endur-se la pilota a casa. Tu, no. Vine a les Barça Stores i descobreix l'univers blaugrana com mai abans.
Ha marcat el hat-trick Messi!
Camp Nou, Passeig de Gràcia 15 i la Roca Village, botigues oficials del Futbol Club Barcelona.
Obrim debat a Esports Cope amb l'Oliveros, amb el David Bernabéu. Què tal, David? Bona tarda.
Bona tarda, Mati.
Bona tarda. Saludem també a l'advocat Jacinto Vicente. Hola, abogada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. David, comencem parlant de Neymar, que el Barça està començant a fer les primeres propostes per intentar incorporar-lo i de moment no és cap sorpresa. El PSG les està rebutjant de pla.
Sí, les ha rebutjat totes. Les informacions que a mi m'arriben és que el PSG no vol vendre-li Neymar al Barça. Mm. I crec que aquí la clau continua sent el jugador. El jugador que no dirà públicament, no crec que s'acabi atrevint a dir públicament que només vol anar al Barça, perquè això li podria suposar una ataca per un possible fitxatge pel Madrid, però que si ho fes és evident que desactivaria qualsevol opció que el Madrid el fitxés. I, en tot cas, veurem quina capacitat té Neymar per seguir insistint, ni que sigui a nivell intern, i seguir apretant el PSG perquè el PSG faci l'operació amb el Barça. Jo crec que és la clau, perquè realment és evident que el PSG vol treure's de sota sobre el jugador, i jo crec que aquesta és una carta important pel Barça, però aquí la clau, per mi, insisteixo, continua sent que el jugador faci força. Crec que Neymar, en aquests moments, si realment volgués anar al Barça, ho hauria de dir. Entre altres coses, perquè precisament per això que t'explico.
Em sembla que ja et pots esperar assegut.
Clar, és que no ho farà perquè jo crec que, primer, ell no crec que l'uneixi cap sentiment envers el Barça. O sigui, crec que si pot escollir, escolliria abans del Barça que el Madrid, perquè té el seu amic Messi, el seu amic Suárez, ha jugat el seu amic Piqué, ha jugat amb ells i... És veritat que l'uneixen més coses amb el Barça que amb el Madrid, però com que la seva prioritat és marxar de París i deixar el Paris Saint-Germain, doncs si al final acaben anant al Madrid segurament li estarà bé. Sí. I segurament no ho farà per això, però veritablement si volgués al Barça ho faria. I en aquests moments té un caldo de cultiu perfecte per fer-ho, perquè és evident que el PSG se'l vol treure de sobre i no hi ha possibilitat de retorn. I per tant, a partir d'aquí, si el jugador digués públicament se'n vol anar al Barça, jo crec que el PSG estaria obligat negociar i a acceptar alguna de les propostes que faci el Barça. Si no, ho veig difícil.
I, además, al hilo de todo esto que está comentando David, el PSG, si realmente, y es lo que nos llega también a nosotros desde el club, no quiere que vaya al Barça, no quiere negociar con el Barça, es decir, si fuera otro club, seguramente el Barça y hubiera llegado a un acuerdo, pero con el PSG es imposible, pero el PSG no saldrá diciendo no quiero negociar con el Barça, porque de esta manera está valorando al jugador para que el Real Madrid o otro equipo pique y no se cierra esa posibilidad.
Sí, sí.
¿Abogado? ¿Abogado?
Sí, correcto. O sea, estoy de acuerdo con los dos. O sea, con David, cuando dice que ha llegado un momento en que si el jugador quisiera realmente venir a Barcelona, lo tenía muy fácil. Era hacer el gesto de salir y decir, bueno, yo he llegado a un punto en que he intentado quedar bien con el Paris Saint-Germain, no salir mal, mantiene una actitud prudente. Creo que mi actitud los últimos días ha sido prudente, pero llegó un punto en que se acabó el paso, quedan 12 días, y yo creo por el bien de todos, pues debería cerrarse y quiero ir a Barcelona. Si él hace este gesto, evidentemente, para él el problema es que bloquea al Madrid. Yo, por lo que sé, no solo es que no esté haciendo el gesto, sino que básicamente es el propio padre de Neymar el que permanentemente está en conversación con el Madrid. Con lo cual...
ayer empezó a seguir a Sergio Ramos en Instagram.
Bueno, ya esos son gestos, que, claro. Sí, estos son gestos, pero es que...
son tremendos.
Yo os digo que aparte de los gestos, la comunicación padre-Real Madrid es fluida. Entonces... ellos tienen una ventaja en el Madrid importante, que es que allí les garantizan 38-40. Entonces, es mucho dinero la diferencia entre venir al Barcelona, perdonar dinero, salir a hacer acto de constricción que retira la demanda, retira todo, a irse a un club que le va a pagar mucho más y no tiene que hacer todo esto. Entonces, el padre lo tiene muy claro, que él mantiene el contacto. Y no, salvo giro inesperado de las últimas horas, porque ya llegara un punto en que el Madrid dijera, pues mira, tampoco nosotros... Si no ocurre esto, el jugador no va a ser.
A mi, des del club, després, poc temps després de la reunió de Vidal, Bordas i Curi, l'altre dia a París, em deien que, des del club, que tenen la sensació de que si ells arriben a un acord amb el PSG, a l'endemà el PSG truca al Madrid per oferir el jugador per la meitat de les condicions que ha pactat amb el Barça. O, com a mínim, les mateixes, però que oferiran el jugador al Madrid. És la sensació que tenen al club. La qual cosa, jo crec que el Barça, sincerament, està en un carrer sense sortida. Fàcil que faci, serà criticat. O sigui, en aquests moments, després de l'exposició mediàtica que hi ha amb aquest possible retorn de Neymar al Madrid, el club s'ha exposat, jo crec que mediàticament, de manera molt clara, amb una reunió a París, etc. Si el perds i el fitxa al Madrid, és un ridícul.
Bueno, volverán al principio de la ecuación.
No,
cuando salía Bartomeu diciendo el jugador quiere venir, el PSG no quiere vender al Barça, no hay caso.
Sí, sí, pero
Manolo... Querido vender. Hemos querido, lo hemos intentado, telegrafiado, hemos ido, hemos enviado fórmulas y no quiere el PSG. Como no quería con Thiago Silva, con nadie, con Berratti, no quiere.
Vale.
No quiere.
Por eso, pero tú te has expuesto, porque tú tenías una oportunidad mejorable, es decir... Porque claro, si al final te lo quedas, mucha gente te dirá que es la bajada de pantalones más grande de la historia. O sea, yo creo que el Barça tenía la oportunidad. Una vez tú, cuando el jugador se ofrece para volver y tú le recoges el guante, allí ya estás expuesto. Es decir, tenías la oportunidad en aquel momento de decirle, no, mira, no vas a volver porque te fuiste como te fuiste y nosotros tenemos algo que está por encima de esto, que es la dignidad. Una vez tú asumes recogerle el guante... intentar negociar con el futbolista, pues el futbolista ahora tampoco te está haciendo... O sea, el futbolista tampoco está haciendo fuerza contigo. O sea, el futbolista está negociando dos bandas. Ayer, como decía Bati...
A dos, a tres, o a las que pueda. Sí.
Hombre, entonces, claro, o sea, no solo te ha humillado hace dos años, sino que encima ahora es incapaz...
No, de que era la galería, dirán, lo hemos intentado y al final, pues no quiere con nosotros el PSG y se va al Real Madrid.
Es una calle sin salida. Es una calle sin salida porque...
Igual lo prefieren, que se vaya al Madrid, ¿eh?
Bueno, sí.
Pensando con la cabeza, igual
ahí
prefieren,
vamos. Sí, pero es que tienes la afición dividida, ¿eh? Hay mucha gente que...
No. Yo creo que la afición prefiere que se vaya al Madrid, ¿eh?
Bueno,
y la afición del Madrid
del
Madrid prefiere que se vaya al Barça.
Sí, sí. Bueno, hay mucha gente... Bueno, y hay de todo. Ayer vi aficionados del Madrid que decían, yo no quiero a Neymar, pero me gustaría que se lo quitaran al Barça. ¿Sabes? O sea, que hay de todo. Y el Barça, yo creo que en cuanto a afición, está dividido en este sentido.
Mi teoría, Jacinto, desde el primer día, y a no ser que vea a Neymar otra vez de blaugrana, pues de momento la mantengo. porque es gratis, es que el Barça está haciendo todo lo posible para intentar traerlo a sabiendas de que no va a poder traerlo, para que Messi vea que lo han intentado todo y no han podido.
A ver, el tema es, a nivel mediático, es lo que dice David, se va a vender siempre como un fracaso colectivo, como un triunfo del Madrid. O sea, evidentemente, los medios y más afines a Madrid van a hablar de un triunfo, una humillación del Barça, triunfo del Madrid sobre el Barça, el Madrid gana el clásico de Neymar, me veo las portadas. Ahora, a nivel afición, estamos de acuerdo en que hay una división. Si, más que quería que la gente quiera Neymar aquí, lo que quieren es, si acaso, que venga aquí para que no vaya a Madrid, y viceversa. Entonces, a nivel directivo, es así. Si el problema con Neymar, creo yo, es que todo este run-run y tal, les ha impedido hacer otras cosas, además. Porque igual, si no estuviera este follón de Neymar, se podía haber pensado seriamente en si se traía un delantero centro o no. O sea, aunque fuera de menor nivel.
Que era una prioridad, Y no sé por qué ha desaparecido del mapa la prioridad.
Porque con
no porque tienen a Griezmann y porque ya no tienen más dinero.
Claro. Porque ya no da para todo, con lo cual, aunque fuera de segundo nivel, se podía haber traído si no hubiera este rumrum de Neymar, porque te lo traes ahora y ahora es imposible. No es imposible, pero sí que ya descartas a Neymar, bueno, vas a tener seis tíos ahí. Entonces, yo creo que lo de Neymar ha sido tan complicado, tan complejo, que enfrenta a todo el mundo. O sea, la directiva ni le acaba de gustar, ni tiene la obsesión de traerlo, pero lo tiene que hacer por lo que dices tú, para que no se diga que no se ha hecho el esfuerzo. La afición, que más que por querer animar, quien quiere que venga es para que no vaya al Madrid, y ahí en Madrid igual. Y lo único que sí, va a haber como una exaltación si viene al Madrid, o incluso si viene al Barça, es determinados medios que van a venderlo como el primer triunfo en el Clásico de un otro equipo. Pero es que realmente yo incluso creo que ha perjudicado a nivel deportivo. Sí. Y eso sí.
Sí. Pues que se quede en el primer Clásico, por mí, ¿eh? Por mí ya se puede ir a Madrid.
Yo por mí también.
Y ya está, y se acaba la portada y luego vienen los follones.
Es que ¿Tú, David, al vols al Barça? ¿Tú al vols al Barça ya como a...?
Jo
pregunto com a seguidor, com a culer...
En les condicions actuals, m'és molt difícil dir-te que sí, Joan. O sigui, com, si m'extrec de tot i penso en el Neymar futbolista al seu màxim nivell, per mi és el segon millor jugador del món després de Messi. I per mi, en aquest sentit, hauria de ser un fitxatge indiscutible. Entre moltes altres coses, com hi ha molta gent al club que pensa, perquè jo fins i tot m'hagués de anotar a Suárez ja aquesta temporada. Però vaja, això és una altra història. Però clar, en el paquet actual, quines grans... Primer, entenc amb els socis que consideren que és indigne que el Barça s'estigui rebaixant ara intentant negociar amb un jugador que va fer el que va fer, ho entenc perfectament, tot i que al final el que mana és el rectangle i si fas una altra...
Jo estic entre aquests, David.
Ja ho sé, per això ho dic. I després també, clar, quines garanties hi ha esportivament de que Neymar et rendeixi com per rendir els 4 anys que va estar al Barça?
És un riesgo.
És
una incògnita.
No part de sentir que el seu turmell està feble perquè la manera de trepitjar ha canviat per culpa de la lesió al metatart. I després tot el soroll que comporta. I en una fase en la que estem, en què pràcticament mitja plantilla agafa, pràcticament quan hi ha dos dies de descans, agafa avions privats com si fossin autobusos de línia, i alguns fins i tot se'n van lesionats, i ara inclous a dintre del PAC un altre futbolista amb un perfil complicat de gestionar. Sincerament, si penso en tot això, crec que acabo pensant que és una operació contraproduent.
Sí, sí. Es que si viene Jacinto, tienes a Messi, tienes a Suárez, tienes a Griezmann, tienes a Dembélé, mete ahí a Neymar. Es que es muy difícil de gestionar todo eso.
Es casi imposible. Entonces,
llega
un punto en que casi imposible. Pero es que aparte ya lo hemos hablado, lo anunciamos hace tiempo. Si viene, yo te garantizo de que en un periodo de tiempo, no sé si en 2 meses, 3, 4, en enero, sí va a haber otras movidas. Porque hay un sector de Madrid que tienen cosas de Neymar y que pueden salir. Entonces, eso va a ocurrir, con lo cual es un fichaje complicadísimo. O sea, es muy complicado. La única ventaja que podría tener es que a nivel deportivo el jugador quisiera reivindicar si viniera aquí y en los primeros 4 meses quisiera demostrar que es buenísimo. Pero claro, si encima tienes la duda de físicamente está bien o no está bien, porque esto no lo sabe nadie. Entonces, si ya hay la más mínima posibilidad de que físicamente tampoco esté al 100%,
es que ya es una bomba.
Si viene, además tienes la obligación de pagar una mortelada al PSG en un año, en los que sea, pero una obligación tremenda. Claro.
Es que hipotecas ahora, luego, para el año que viene y para dos.
Uh-huh. Clar, ja estem parlant d'aquesta proposta que han comentat els companys del Mundo Deportivo, dos anys de cessió amb una clàusula de compra obligatòria, amb una opció de compra obligatòria d'aquí dos anys per 160 milions. Vull dir, hòstia, s'han tornat tots bojos.
Ja l'ha rechazado el PSG, según hemos informado.
No, l'ha rechazado, però digo que el Barça se está planteando cosas absolutamente increíbles para intentar ficharle. O sea, sí. Es que estamos hablando, Manolo, que dentro de dos años a un jugador de 29 años
tendrás la obligación de pagar, sí. Sí acepta el PSG que no lo ha aceptado.
És una butxaria. En fi, ho seguirem comentant, que encara queden dues setmanes de mercat i això encara pot donar moltes voltes. Ho deixem aquí de moment. David Bernabéu, Jacinto Vicente, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adéu.
La Lliga torna al Camp Nou amb un partidàs amb el millor equip de la ràdio esportiva.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, Barça Betis.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Poli Rincón,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Dinou minuts i les 4, abordem la informació de l'Espanyol, que hi ha molta cosa avui. Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan.
Empezamos con cuestiones de mercado. Una oficial, que es la llegada ya de Sebastián Corchá.
Así es, el lateral derecho que tanto esperaba Gallego, Sebastián Corchá, ex Sevilla ahora, llega cedido por un año, hasta el 30 de junio de 2020, con opción de compra del conjunto Perico. Será presentado este mismo viernes a las 12 horas en el auditorio Juan Segura Palomares del RCD Stadium. De esta manera, como decíamos, se cubre el lateral derecho, puesto que solo estaba en esa posición Javi López, debido a que la intención del club es dar salida a Pipa. Ya pudimos escuchar las primeras palabras de Corchá como jugador del Español.
Estoy muy feliz de estar aquí y de poder representar el club. Ahora tengo ganas de empezar, gracias al club para la confianza, y ahora a trabajar bien. Yo espero que el equipo se van a cualificar, porque es una muy buena competición y es un objetivo para todo el mundo.
Corchá ya está hecho. Vamos a ver si se hace o no lo de Caleri, que es ahora mismo quien gana enteros para reforzar la posición de nueve.
Así es de momento quien pica en punta para reemplazar a Borja Iglesias. Ya lo veníamos comentando en los últimos días. El preferido de la directiva era Simone Sasa. A día de hoy está descartado por su alta ficha. El único inconveniente que habría con Caleri es que es propiedad de un grupo inversor. O sea que veremos cómo se dan las negociaciones, pero es a día de hoy el apuntado por Rufete y la directiva.
Cuidado con Marroca, que podemos confirmar que el Real Madrid está interesado en él.
Así es, información de esta casa de Sports Cope. Desde el entorno nos comentan que el interés del Madrid es real. De todas formas, el Español no tiene conocimiento de ello. Si se diera, el Español se remite a la cláusula, recordemos, de 40 millones.
Todo esto en lo que hace referencia al mercado blanquiazul. Paralelamente, Joaquín, el equipo está trabaja esta tarde en la previa del partido de mañana contra el Zoria de Europa League.
Así es, último entrenamiento esta misma tarde a las 18 horas a puertas cerradas, 17:30, media hora antes podremos escuchar a David Gallego, y tras el entrenamiento podremos conocer ya la lista oficial, una lista en la cual no estará Corchá por temas burocráticos. Recordemos, no estar mañana le representa no estar en la vuelta, no se puede modificar en el medio la lista. Uh-huh. Y también es muy probable que sí esté en este caso Fernando Calero, quien no pudo disputar la vuelta del partido ante el Lucerna, pero que ya podría hacerlo mañana contra el Soria.
Per parlar del Soria, d'aquest rival de l'Espanyol, que és un equip desconegut per nosaltres, marxem ara fins a Ucraïna, fins a Kiev, per saludar Ramon Català, preparador físic i entrenador que va estar treballant moltes temporades a l'Espanyol i ara està al Dinamo de Kiev. Ramon, hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estem? Encantat. Com va la vida? Igualment, Ramon.
Molt bé. Mm. Pues content aquí, descobrint un altre futbol, ucranies, que bueno, que està bé. Porto un mes i mig aquí i bueno, es comencen les pretemporades amb els equips de base, i porto una acadèmia d'aquí del Dinamo de Kiev, que és un equip gran aquí.
Sí, sí.
Bueno, el Shakhtar i el Dinamo són els 13 anys i, bueno, el Zoira té alguns jugadors nostres cedits allà.
Ara et pregunto pel Zoria, però abans, escolta, estava mirant el teu currículum els últims anys, veient què has fet abans de l'entrevista, i has voltat moltíssim els últims anys, Ramon.
Sí, des que vaig sortir l'Espanyol el 2011 he tingut unes experiències bastant agradables. Ja he estat a bastants països. O sigui, vaig començar a Bulgària amb el Risto Stoikov, després vaig anar a Nicaragua, a la selecció, després vaig estar a Líbia amb el Javier Clemente, després vaig anar a Qatar amb Laudrup, a Xina amb la selecció femenina, amb Schneider a Japó i ara a Kiev.
Carai, escolta, tu agafes el passaport del Ramon Català i tens segells per un tubo, no?
He tingut que canviar un parell de vegades perquè tenia ple.
Se t'acaben les pàgines.
Oye, no hay nadie en el mundo que tenga ese currículum y además con gente muy interesante del fútbol.
Sí, la verdad es que ha sido un placer trabajar con algunos entrenadores. Sí, ahora está con Ernesto, con Johan, la selección catalana, con Laudrup, con Stoikov.
Con Pochettino también, ¿no?
Con Lotina, con Pochettino, me ha hecho todos los años en español, sí, con Mauricio, sí. Va estar de jugador 4 anys i de tècnic 2 anys, sí, sí.
Uh-huh. Escolta, des de la distància, com estàs veient l'etapa de Valverde al Barça?
Pues està una mica apurat. L'any passat, bueno, vaig parlar amb ell a un congrés que van fer d'actualització d'entrenadors, i l'any passat va tenir un any difícil, molt difícil. Ja de principi, pues, aquesta història de la identitat i no sé què, li va marcar bastant i ara està bastant qüestionat i està passant malament, sí. La veritat és que és bastant tranquil i afable, vas veure una mica preocupat, sí.
És complicat estar en un club que te dicen te has de ir a Japó i a Estados Unidos y jugar 2-4 partidos y no hacer pretemporada, sí. Prácticamente. Es muy complicado. Sí, sí, te manda el club, sí. Y después te manda los jugadores, porque está lesionado Suárez, está lesionado, sí. Dembélé, y les da lo mismo, se van a Tánger, a Francia. Entonces, sí, la figura, sí, del entrenador se debilita.
Sí, yo creo que la temporada de Barcelona ha sido muy complicada, cada vez es más marketing y menos deportivo y le cuesta un tiempo estar, más que otros equipos, estar en forma. Y la verdad es que esto se notó en Bilbao y bueno, a pesar de todos los jugadores que tiene, pues es muy difícil estructurar el equipo. Sí.
Escolta, t'hem trucat per parlar del Zoria, bàsicament. Amb quin equip Ramon es trobarà demà a l'Espanyol?
Pues a mi m'han dit, l'he vist jugar un parell de partits aquí a la Lliga d'Ucrània,
sí.
I tenia un equip molt jove, molt físic, molt de treballar fort, el jugador ucranià és molt fort, ha guanyat el campionat de sub-20 del món, o sigui que té bastant nivell. I aquest equip té un parell de jugadors que han quedat campions del món, també. Cedits nostres cap allà, o sigui que està bé, no està malament. Mm. Però bueno, jo crec que l'Espanyol és molt més equip que ell, crec jo, Bueno, però, bueno, és un partit que sempre costarà una mica, clar.
Ja. O sigui que posem a l'Espanyol com a favorit, però el grau de dificultat respecte a les dues primeres rondes que ha jugat l'Espanyol prèvies de l'Europa League puja una mica la dificultat, no?
Sí, és un bon resumen, jo crec, això. Jo crec que l'Espanyol és més equip, però aquest equip és un equip que pot causar problemes a la contra, que correrà molt, que estarà molt tancat, que són ràpids, que sortirà bé. O va tenir el punta que està sancionat.
Ja.
Però bueno, aviam, jo crec, espero que l'Espanyol passi bé i no tingui problemes, no? Però bueno, al principi hi ha que jugar-lo i bueno, és un equip que li costarà més que els altres, sí.
Ramón, en las primeras eliminatorias el Español se encontró equipos físicamente, no solo en cuanto a velocidad, sino en cuanto a tamaño, que el fuerte era entrar al área y cabecear desde ahí. ¿En esto del Soria también es una potencia en cuanto a potencia física?
Sí, más que juego directo y así, lo que tienen jugadores muy rápidos para jugar a la contra. Y bueno, yo creo que técnicamente no son malos, pero son jóvenes. Yo creo que es un equipo que será mejor que los otros que se han centrado y que puede causar un problema si no están atentos.
Sí. Oye, ¿y el ambiente de cara al partido de vuelta cómo es? ¿Dónde juega esta gente? Porque vosotros en Kiev tenéis el estadio tremendo, fenomenal y tal, pero sí, sí. ¿Este equipo dónde es?
Este equipo es de la zona, tiene más problemas con la guerra, con Rusia, ¿sabes? Entonces está en la frontera y ellos juegan en otro estadio. jugar en otro estadio al lado, ¿sabes? En un poco más lejos, donde hay menos problemas y no está mal el estadio. Es bonito, es muy bonito. Van a jugar.
He vist que té una capacitat per uns 12.000 espectadors. Sí. No sé si l'ambient és fort o no és fort. Ho dic perquè, pensant sobretot en si l'Espanyol demà té un marcador que no deixa tancada l'eliminatòria, què es trobaria allà?
Bueno, jo no crec que hi hagi molta pressió del públic, no? Aquí a Kiev sí, ja, quan juga el Dinamo, però altres equips, és que hi ha molta diferència entre el Dinamo i el Shakhtar, als altres equips, que són molt menys. Llavors, no crec que hi hagi molta pressió del públic, així. Sí.
Que porten quatre jornades de Lliga, no, Ibis? O sigui, estan una mica més rodats, sí, que l'Espanyol, però no gaire més, no?
Sí, jo crec que ells han perdut han guanyat dos, han empatat un i han perdut l'altre dia van perdre. I, bueno, jo crec que sí, ha sigut una mica abans, però no, però l'Espanyol també ha jugat ja diversos partits oficials, no?, de UEFA, sí, i de Lliga, està rodat també.
I s'encontraran con calor? ¿O ya han bajado las temperaturas?
Es que es un clima muy raro aquí, porque la semana pasada estábamos con el RAC viendo los entrenamientos y hoy estamos sudando en el entrenamiento. Cambia en un día de 20 grados, o sea, es difícil saber qué tiempo va a hacer aquí. Muy bien. Es difícil.
¿Te preparas a ver al Espanyol a la tornada o no, Ramón?
Es que estamos lluny.
Estamos lluny, no?
Sí, sí. No, no, es que Ucrania es un país molt gran.
Sí, sí.
No, es como si hubiese, yo qué sé, a... de Barcelona a Ceuta, gràcies, no? Llavors ja que jugar, ja no crec que pugui, no.
Molt bé.
Però espero que, com passarà l'Espanyol, en la fase de grup toca el Dinamo de Kiev.
Ah, es podria donar, és veritat, es podria donar. Gran notícia per l'Espanyol, després de tants anys, Ramon, tenir-lo a Europa, que ja teníem,
sí,
tots ganes,
sí,
eh?
Sí, la veritat és que jo vaig tenir la sort de jugar l'última amb Ernesto, de jugar, bueno, està en l'equip quan va jugar l'última,
sí,
i m'alegro molt que l'Espanyol torni a anar allà i ojalà li tingui un bon any.
Tant de bo. Ramon Català, un plaer, encantats de parlar amb tu una estona, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, una abraçada.
Doncs dono ara el nom de, en aquest cas, guanyador, per anar demà a veure aquest Espanyol Zòria d'Europa League a l'estadi de Cornellà al Prat. Les entrades són per... José María Moya. José María Moya, felicitats, ens posem en contacte amb tu. Fem un apunt ara també del Girona, Joel, que ha fet dos fitxatges més.
Exacte, després de presentar Gerard Gumbau i Santi Bueno, ahir van arribar dues cares noves a Montilivi que apuntaran la defensa blanc i vermell. Es tracta de Jonas Ramallo i Jordi Calavera. Per començar amb el central basc, ha signat fins al 2022, en la que serà la seva tercera etapa a Girona. Així doncs, començarà la seva sisena temporada amb l'equip de Montilivi. Ramallo va acabar contracte amb el Girona el 30 de juny d'aquesta passada temporada i volia jugar a primera divisió, però la manca d'ofertes ha fet que arribés a una entesa final amb l'equip gironí. D'altra banda, el lateral dret tarragoní Jordi Calavera arriba cedit per una temporada des de l'Eibar sense opció de compra pel Girona. Tots dos s'han entrenat avui amb l'equip, amb les ausències ja sabudes d'Estuani, que segueix amb molèsties al pubis, i Johan Mojica, que va ser substituït contra l'Sporting per una lesió al bíceps femoral. El capítol de sortides, Carles Plana serà el proper jugador en marxar, està molt a prop de sortir a l'AEK Larnaca de Xipre, i pel que fa a les arribades, el proper jugador en fitxar pel Girona hauria de ser el català Àlex Gallar, jugador del Huesca, que avui ja no s'ha entrenat amb els seus companys.
Gràcies, Joel.
A tu.
3:53, fins aquí al futbol.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Básquet, Joaquín, que ya conocemos los dos descartes de la selección española, así que tenemos lista definitiva para el Mundial de China.
Así es, ya están los 12 que elegirá Sergio Escariolo para llevarse al Mundial, lo comunicó hoy en el último entrenamiento en tierras españolas. Ilimane Diop, del Kilorbet Baskonia, y Jaime Fernández, del Unicaja de Málaga, son los dos últimos jugadores en desprenderse del grupo, y así se despedía de ellos Escariolo.
Le hemos dado las gracias porque han hecho un grandísimo trabajo, pertenecen a este equipo, a esta familia al 100%. Contamos con ello, desde luego, de cara al próximo futuro. Y mañana, ya en el partido, estaremos con los jugadores que consideramos que tengan que continuar para jugar la Copa del Mundo en China.
De esta forma, los tres jugadores del Barça de baloncesto que integraban la prelista serán convocados finalmente. Hablamos de Claver, Rivas y Uriola. Mañana, último amistoso en tierras españolas ante República Dominicana a las 21 en el Wizzing Center de Madrid.
Gracias, Joaquín.
A vos.
Ara, Futbol Sala, que hem tingut presentació al Barça aquest matí. Jordi Gaya, bona tarda.
Bona tarda.
L'Ada Daniel és brasiler, tot i que li diuen el japonès.
Doncs sí, ara ho explicarem. Aquest migdia ha estat presentat al Palau Blaugrana Daniel Shiraishi, nou fitxatge per al Barça de Futbol Sala. El jugador brasiler de 33 anys arriba lliure de l'Inter Movistar i signa per dues temporades amb el conjunt blaugrana. Durant la seva presentació, Daniel, a qui, com dèiem, també se'l coneix com a el japonès, ha deixat ben clar quin és el principal objectiu que es marca per aquesta temporada.
Tengo la ambición de ganar todo lo posible, entonces la Champions, como es una exigencia del club, yo no huyo de ella, es una prioridad. Pero yo he venido aquí a ganar, aportar mi experiencia y trabajar mucho para que al final de la temporada tengamos cosas para celebrar.
El brasiler arriba amb una gran trajectòria a l'Inter Movistar, on en 5 temporades ha guanyat 12 títols, entre els quals hi destaquen 4 lligues i 2 Champions. Al ser preguntat pel perquè de la seva arribada al Barça, Shiraishi ha reconegut que els cicles guanyadors canvien i que el millor lloc per seguir guanyant és el Barça.
Estoy en un club con una dinámica que era ganadora, pero ya estamos cambiando. La temporada pasada el Barça ha ganado un triplete. Yo quería un nuevo reto. Todos los deportistas lo necesitan, a hacer cosas nuevas. Yo vivo así, yo siempre quiero más. Entonces el club que he elegido es lo mejor para que lo hiciera. Entonces estoy muy contento de estar aquí y espero aportar en este proyecto nuevo.
Avui a la presentació la directiva ha assegurat que aquest serà l'únic fitxatge del futbol sala d'aquesta temporada a casa dels blaugranes d'aquest jugador que va ser el màxim golejador de l'Inter l'any passat amb 19 gols a la Lliga Espanyola.
Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
En hoquei herba ja tenim els nois classificats per les semifinals del Campionat d'Europa i avui buscaran la seva classificació les dones, la selecció femenina contra la selecció anfitriona, Bèlgica. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. Serà a 9:15 en aquest europeu d'Amberes. Serà una mica més complicat que la classificació dels homes perquè tot apunta que les dones necessitaran una victòria. Si en el partit anterior l'Holanda-Rússia, que es disputa a les 6, les holandeses golegen, com és previsible, l'equip espanyol no tindrà prou amb l'empat. L'equip d'Adrian Lok va guanyar a Rússia per 1-0 i va empatar amb Holanda, així que tot es pot decidir pel gol a veraix. La jugadora de la selecció, Cristina Guinea, explica a Sportscope que serà un partit a vida o mort.
És un partit a vida o mort, realment, perquè al final, les últimes vegades que hem jugat, no hem guanyat, així que vam quedar fora i al final d'aquest any serà molt semblant, però es quedaran elles fora i ho intentarem. I serà dur, perquè al final també elles estan a Bèlgica i al final l'afició es quedarà més a elles que a nosaltres.
Cristina Guinea està convençuda de les possibilitats del combinat espanyol d'estar a semifinals.
Jo crec que la clau és seguir fent el que estem fent. Jo confio molt i sé que si fem el que estem fent, guanyarem segur. Sí, estem bastant sòlides en defensa i en atac. Estem sent efectives i seguir així, crear més oportunitats i jo crec que ho farem.
Doncs a veure si és veritat, si tenim els nois i també les noies a les semifinals de l'europeu d'hoquei herba. Acabarem parlant d'handbol perquè el Barça i el Granollers jugaran aquest proper divendres a Igualada, a les Comes, la final de la Supercopa Catalana. Ahir a la segona semifinal, com era d'esperar, victòria clara del Barça, que es va imposar a la Roca per 46-19. Aquest és el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
Bueno, era un partit que per nosaltres era important poder-lo aprofitar per poder córrer, per donar-li minuts a la gent i que la gent que estava jugant més pues, tingués una miqueta més de descans, no? Crec que està molt bé, sobretot pels nanos que estan al segon equip, que han tingut minuts i que poden gaudir de jugar amb aquests monstres que tenim al primer equip.
Per Arran d'handbol hem arribat al darrer minut d'avui d'Esports Cope. D'última hora, Sílvia, que tenim?
Són oficials ja els horaris de la Lliga per les jornades 5, 6 i 7. Granada-Barça, dissabte 21 de setembre a les 9. Barça-Vilareal, dimarts 24 a les 9. Getafe-Barça, dissabte 28 a les 4 de la tarda. I per l'Espanyol, Espanyol-Real Societat, diumenge a les 2. El Celta-Espanyol, dijous 26 a les 8. I l'Espanyol-Valladolid, diumenge 29 a les 12 del migdia a Cornellà-Prat.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Oli, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Atents a la informació esportiva a la cadena COPE, als butlletins, a 9:15 Deportes COPE i a 12:15, com cada dia, el partidazo. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.